Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cada cop està més acorralat per la seva gestió de la Dana al País Valencià. La seva desaparició entre les 3 i les 7 de la tarda del dia principal del 29 d'octubre i les múltiples versions que se n'han anat donant últimament el deixen a la corda fluixa i ja és evident que el Partit Popular a escala espanyola evita donar-li suport explícit. Ara de seguida ho comentem. També us hem parlat de la riarada d'aquesta nit a Cadaqués, que s'ha endut una trentena de cotxes aparcats a la riera d'aquest municipi just la setmana següent de les catastròfics aiguats del País Valencià. I ens hem fixat en els aldarulls d'ahir a la nit a Amsterdam entre seguidors israelians del Maccabi de Tel Aviv i grups pro-palestins. Hi ha desenes de detinguts i Israel ha enviat avions per repatriar els seus ciutadans mentre denuncia la seva persecució per antisemitisme, diu. Què més podem destacar, però, a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la cúpula del PP esquiva una altra vegada a fer qualsevol valoració sobre l'agenda del president valencià Carlos Mazón al dia dels aiguats. Alberto Núñez Feijóo ha convocat aquest matí tots els presidents autonòmics del partit, inclòs Mazón, i des del partit es limiten a dir que tots els barons populars s'han implicat en la gestió de la Dana. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. Núñez Feijóo treu pit de la gestió dels governs autonòmics del PP davant els aiguats i la tragèdia que ha provocat la Dana.
Aquí lo que se ha acreditado es que el estado de las autonomías ha funcionado. La solidaridad de las comunidades autónomas del Partido Popular ha sido ejemplar. Nadie la ha tenido que solicitar y a nadie hemos tenido que llamar.
Un discurs que referma la voluntat de la direcció del PP d'intentar sanificar unitat amb el president valencià Carlos Mazón, com a mínim fins que la reconstrucció del País Valencià estigui més encarrilada. I és que tot just avui, abans de la reunió dels populars, el president gallec Alfonso Rueda ha dit obertament que els càrrecs públics hauran d'assumir responsabilitats.
Les associacions de consumidors alerten que les estafes relacionades amb els afectats de la Dana estan augmentant. Els estafadors es fan passar per voluntaris d'entitats reconegudes per aconseguir les dades dels comptes bancaris. Davant de qualsevol dubte, el portaveu de FAOCA, Rubén Sánchez, demana que ens assegurem que al darrere de les donacions hi ha realment una organització social. Doncs en tot cas no tenim aquestes declaracions de Sánchez que arriben el dia que el govern espanyol ha tancat aquest web ayudavalencia.es després de rebre una denúncia de la Policia Nacional. Al Bages, una persona ha mort en un incendi d'un habitatge a Sant Fruitós. L'avís ha rebut a les 12 del migdia. Una trucada alertava de fum a l'interior d'una casa i els bombers s'hi han desplaçat amb dos camions d'aigua i vehicles lleugers de coordinació. Quan hi han arribat, l'incendi ja no estava actiu i a l'interior hi han localitzat un cos. Per cert, els Mossos també informen de la detenció d'un home que va agredir el propietari d'un bar amb un cadell reixac amb una ampolla, li va fer un cop al cap, l'home va acabar morint i ara l'han identificat i localitzat a Còrdoba, on finalment s'ha lliurat a la comissaria de la Policia Nacional. El Departament de Drets Socials revisarà i actualitzarà els plans actuals d'autoprotecció de centres de dia i residències en cas de situació d'emergència, com el temporal d'aquesta setmana a Catalunya. En total de 275 equipaments socials es van haver de posar en situació d'alerta a causa de les fortes pluges. La revisió afectarà tant centres de gent gran com de persones amb alguna discapacitat mental o física. L'objectiu és minimitzar els riscos, com ha assegurat la consellera Mònica Martínez Bravo.
Són persones vulnerables, sovint amb mobilitat reduïda, també en l'àmbit de la discapacitat, sens dubte, i ens hem d'adaptar als riscos climàtics i tenir-los molt presents. Per això nosaltres liderarem un programa d'actualització i revisió dels plans d'autoprotecció d'aquestes residències perquè han d'estar adaptats a les noves realitats, als nous riscos i extremar les precaucions.
També sapigueu que l'estrena que es farà demà del nou tram del tramvia entre Barcelona i Glòria, entre les Glòries i Verdaguer a Barcelona es veurà afectada per una vaga. Comissions Obreres i UGT han convocat una aturada de 24 hores a partir d'aquesta mitjanit en reivindicació de més recursos al servei coincidint amb aquesta estrena. Roberto Mato, president del comitè d'empresa del tram Besòs, ha explicat a Catalunya Ràdio què reclamen.
Hi ha una manca de manteniment i tot això repercuteix a lo que és, diguéssim, de la seguretat. Només per a més de pels treballadors, pels usuaris i la sobrecàrrega de treball. Estem tenint també un augment de baixes per ansietat per aquest motiu.
I sapigueu també que Irlanda celebrarà eleccions generals anticipades el 29 de novembre. El primer ministre, Simon Harris, ha anunciat la data aquest migdia i el seu partit, el demòcrata cristià Fine Gael, surt com a favorit.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs per comentar-ho tot plegat des d'ara i fins a les 4 tenim la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, la Isabel García Pagán. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, el Maiol Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Quina, aquest somriure.
No, perquè el Bota m'estava fent broma.
He aixecat la vista i t'he vist amb aquest somriure sota el nas que he pensat, no sé...
El Bota, després d'aquesta seriositat que demostra,
sí, ja
és un bromista.
Mira qui parla. Passen 5 minuts de les 3. Ja sabeu que el primer tema sempre es ve des de fora, tot i que avui em sembla que té bastanta relació amb el que després parlarem durant bona estona, si no tota l'hora. I els divendres saludem l'editor de Sapiens, el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, em sembla que no surts molt de l'agenda d'aquests dies, no? Em sembla que parlaràs del tema del qual en parlarem durant una bona estona a partir d'ara.
Sí, i la veritat és que no tenia fins fa molt poc cap intenció de parlar d'aquest tema. Sí. Jo avui volia parlar amb una dèria sobre l'incivisme al transport públic, és a dir, jo sóc un usuari del metro de diverses vegades al dia i volia parlar també del tren, de l'autobús, però sobretot del metro, que és el que jo conec més, i amb que no m'havia plantejat de parlar sobre les inundacions del País Valencià, primer perquè, ho has dit tu, Òscar, se n'ha estat parlant abastament, en parlareu avui durant tota l'hora i crec que doncs, era sobre que en parles jo. Però la veritat és que no me'n puc estar i sobre la marxa he canviat la intenció que tenia perquè, hòstia, és que tot això és molt fort. I aquest matí una amiga m'ha enviat un article publicat al diari El Salto Diario, un article escrit ja fa uns dies, és a dir, no és d'avui, per la periodista valenciana Emma Zafón, i l'article l'he llegit i ostres, comença amb unes paraules pronunciades pel professor Ricard Julià, unes paraules que són les que m'han fet canviar de cop la dèria i oblidar doncs, el transport públic. Són aquestes paraules, o eren aquestes paraules quan les va dir, una súplica pronunciada doncs, poc després de l'última victòria electoral del PP i de Vox al País Valencià al maig del 2023, i diuen, doncs, per favor, que aquesta vegada només es dediquin a robar. Hòstia, són unes paraules que tenen una profunditat bestial, o sigui, que només es dediquin a robar. Això vol dir que el més dolent, el més perniciós, el més dramàtic que pot fer un partit com el PP, hòstia, un partit que ha saquejat les arques de la Generalitat, que ha saquejat les diputacions, que ha saquejat diversos ajuntaments, organismes públics, o sigui, que ha saquejat allà on ha pogut. El més dolent i el més perniciós que pot fer no és robar. És a dir, que encara són més incompetents, més inútils i més cafres que lladres. I mira que en qüestió de lladrocini realment podrien donar lliçons, podrien fer màsters i postgraus de lladrocini. I es guanyarien, i això els interessarà, la primera pela, segur. Perquè recordeu vosaltres, que segur que sí, Carlos Fabra, aquell president de la Diputació de Castelló, aquell de l'aeroport sense avions, però que tenia una particularitat, que és que cada any li tocava la loteria de Nadal. Doncs bé, aquest senyor va acabar entrant a la presó per frau fiscal. O recordeu a Carles Rus, el president de la Diputació de València, tan cutre que el van enganxar comptant els diners que anava traient, els bitllets que anava traient d'un sobre dins d'un cotxe. Recordeu que es va fer cançons i música sobre això. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000... 2 milions de peles. Ho recordeu? És tan cutre que... Recordeu Rafael Blasco, responsable de la Conselleria de Cooperació, condemnat per apropiar-se dels diners destinats a projectes de cooperació amb el Tercer Món. O sigui, és a l'hòstia, això. Vaja, aquest senyor, el Blasco, era com el Robin Hood, però al revés. O sigui, el Robin Hood robava els rics, perdonava els pobres, i el poca vergonya del Blasco, doncs, robava els pobres, i, bueno, llavors se ho quedava ell. Recordeu l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez. Recordeu l'expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana. O recordeu, i ja per acabar aquesta petitíssima mostra, perquè, a veure... Un moment, si jo pretengués explicar, encara que fos breument, tots els casos de corrupció del PP, no en tindria prou ni amb la dèria, ni amb tot el Catalunya migdia, Òscar, sinó que potser mos hauríem de menjar una bona part de la tarda de l'Elisenda Carot per poder-los explicar tots. Per tant, i ja per acabar, recordeu Juan Cotino, Recordeu aquell home tan devot que va ser cap de la policia espanyola i que després va ser president de les Corts Valencianes? Cotino era tan devot, tant de l'Opus Dei, tant de l'Opus Dei, que cony no va dubtar, segons la Fiscalia Anticorrupció, no segons jo, a desviar prop de 8 milions d'euros de la visita del Papa a València l'any 2006 cap a les seues santes butxaques. Fins i tot s'hauria lucrat amb els urinaris que es van posar al carrer per fer front, com ho diríem, doncs, a les necessitats d'evacuació dels fidels. No sé, es pot ser més merdós, Juan Cotino, i mai millor dit això de merdós? Doncs sí. Aquesta gent que l'any 2016 van ser descrits per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, és a dir, no per l'esquerra independentista, per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, com una organització criminal amb l'objectiu de saquejar l'administració, són encara més inútils que lladres, més incompetents que saquejadors. I això s'ha demostrat abastament en els últims anys i, novament, s'ha tornat a demostrar, i de manera sagnant, en la gestió de la Dana. Tant abans com després de les inundacions. A veure, amb un expert en tauromàquia reconvertit en cap d'emergències desaparegut, no se sabia on era, una consellera d'Interior que no sap fer la ONU en Canut i que, i perdoneu l'expressió, té els ans ovaris de dir que no sabia que es podien enviar alertes als mòbils, i un president, que ho acabes de dir tu, Òscar, a les notícies, doncs amagat amb un presumpte dinar del qual es nega dir qui l'acompanyava i que fa que estigui localitzable entre les 3 i les 7 de la tarda. Bueno, i aquí ho deixo perquè certament, i sense... no tinc més ganes d'allargar-me perquè tot això em fa sulfurar i prefereixo acabar amb les paraules, novament, de Ricard Julià. Tant de bo només s'haguessin limitat a robar.
Doncs és el resum que fa el Jordi Creus i que realment, posats un al costat de l'altre, fa feredat, eh? Posa el fels de punta. Com que ara en parlarem abastament de tot plegat, ho deixem aquí, amb el Jordi. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Perquè, efectivament, el tema del dia és això que estava explicant el Jordi, i és la gestió que Carlos Mazón i el seu govern ha fet de tots els efectes de la Dana. Perquè cada dia que passa costa més de creure que Carlos Mazón i el seu govern fessin una gestió correcta el dia dels aiguats al País Valencià. Estem veient canvis de versions sobre on era Mazón aquella tarda, desmentits de la consellera d'Interior sobre l'hora en què es va valorar enviar o no l'alerta de perill a la població. A Catalunya Migdia, la primera hora avui, hem intentat reconstruir l'agenda del president valencià d'aquelles hores clau, el dia de la Dana, i hem pogut saber que la trobada que va mantenir amb representants de la patronal i dels sindicats, que va ser la primera coartada que va jugar Carlos Mazón. Aquesta reunió va començar a 2:15 del migdia, però que va durar escassament una hora, no va ni arribar. Aleshores va desaparèixer i no va ser fins a les 7 del vespre quan es va incorporar el comitè de crisi, que feia 2 hores que ja estava reunit. Ismael Saez és líder de la UGT al País Valencià i estava en aquesta reunió de treball amb Carlos Mazón.
El president llegó pues, unos minutos más tarde, no sabía decir, pues, en vez de la 1:30, pues sería la 1:40 y duraría pues, aproximadamente una media hora o algo más. El presidente de la Generalitat bajó en ese momento y salió del Palau.
Hem sabut que després d'aquesta reunió, després d'aquest salió del Palau, doncs Carlos Mazón va estar dinant a El Ventorro, que és un restaurant de València, sembla que fins a les 6 de la tarda. I d'aquí és quan va anar aquesta reunió, que ja feia un parell d'hores que estava en marxa, de coordinació pels efectes de la Dana, i que hi va arribar cap a les 7 de la tarda. Sobre Mazón, és això el que hem conegut, però avui també hem sabut que la consellera d'Interior, Salomé Prades, que coordinava l'operatiu en absència del president, va mentir quan va assegurar que fins a les 8 del vespre del dia dels aiguats no va descobrir que la Generalitat Valenciana tenia un servei d'alertes al mòbil, com els que vam rebre nosaltres dilluns a Barcelona, per exemple, per avisar d'emergències com la Dana. Unes gravacions que van fer públics els companys de la cadena SER de la reunió del Centre de Coordinació de la Crisi demostren que com a mínim una hora abans, a les 7, ja n'estava el cas i ja es parlava obertament de la possibilitat d'enviar aquestes alertes. I el diari Oponés ha publicat avui que fins i tot abans, a les 6, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja va posar sobre la taula aquesta opció d'enviar alertes massives a la població.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos. Cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese S-Alert.
Ara de seguida us demano que us sembla tot plegat aquesta gestió aquell dia d'aquesta Dana que deixa, i el recompte és d'ara mateix, 223 morts. Òscar Puente, el ministre, està a través de Twitter informant actualitzada la situació d'avui mateix. 223 morts, 215 a València, 7 a Castella-La Manxa i un a Andalusia. Dels 215 morts a València, 208 ja tenen autòpsia, 167 estan identificats, i d'aquests 167 identificats, 106 ja han estat entregats els cossos a les seves famílies. Queden 78 desapareguts i 48 morts que estan sense identificar. Per tant, algun d'ells podrien coincidir, els desapareguts i aquests morts que no estan identificats. Doncs són el recompte que fa a través de Twitter el mateix Òscar Puente, que ja sabem que aquests dies és el ministre que està més actiu a les xarxes i que està donant molta informació. No sé què us sembla tot plegat, perquè si no hi haguessin aquests 223 morts, és que és argument de vodevil, i lamentablement és que estem parlant d'una gestió que com a mínim va evitar que molts d'aquests 223 morts doncs no perdessin la vida.
Jo crec que és que cada cop que sabem més coses, més increïble sembla, no? És a dir, jo si ho hagués de resumir amb una frase, que sembla que sigui el mateix, però no, diria que quants incompetents i quanta incompetència. És a dir, a vegades es debat, no?, de si tothom pot ser polític. Doncs, en fi, el que sabem segur és que per ser política es necessitaria alguna cosa. Una és una capacitat de responsabilitat mínima, i la segona, una vocació de servei públic mínim, no? I a partir d'aquí, doncs, si a més té una certa formació en l'àmbit que ha de gestionar, doncs probablement millor que millor. Però clar, és que aquí, quan tu mires, per exemple, el servei d'emergències, des de la consellera d'Interior fins al responsable d'emergències, que va aparèixer 3 dies després, més les places vacants que han aparegut ara que convocaran, que hi havia fins a 13 places vacants allà que no s'havien cobert, fins a com funcionava el 112, que també estaven treballant amb un 20% de la gent de baixa i amb els torns al límit ja abans de que passés això. És a dir, tot plegat és espanta molt, la veritat, espanta molt. I després, una cosa respecte al famós dinar del president Mazón. Jo crec que a València són 215, no?, confirmats.
Sí.
Amb 215 víctimes no hi ha dinars privats. No hi ha dinars privats. És a dir, tu has d'explicar per què no vas estar on havies d'estar. Si és un dinar de feina, perquè a més com que ha anat canviant la versió, si és un dinar de feina, està obligat per llei de transparència a dir amb qui estava. Però és igual, és a dir, si no és un dinar de feina i és un dinar privat, doncs jo crec que s'ha de donar una explicació. I després, si vols, entrem amb com el PP el deixa caure, perquè és evident que
després
en un moment el deixaran caure del tot, no? Deixem-me recórrer el tòpic, era impossible fer-ho pitjor.
Sí, per aquelles casualitats de la vida, diguéssim, tu ara dius que el restaurant es deia el Ventorro i si busques resulta que el Ventorro està al carrer Bonaire. Podria ser com la zona zero, el pàrquing Bonaire, sí. De Bonaire, és la zona zero del Bulo. I al final no és que sigui increïble tot el que anem coneguent sobre la gestió de la crisi, és que sembla mentida que la incompetència, la negligència i la incapacitat manifesta s'hagin donat cita al mateix lloc, en el mateix moment, posant en perill la vida de tants ciutadans, no? La sensació que tens és que, efectivament, el PP en aquest moment no sap què fer amb Carlos Mazón, també, perquè dius, quin és el relleu viable? Però el relleu viable és un fusible, perquè és evident que la gestió d'aquesta crisi ningú sobreviurà a la gestió d'aquesta crisi, però l'altre problema que tenen és que el que fa és augmentar aquest qüestionable currículum que té el PP en la gestió de catàstrofes. I això és una llosa, també, és una pedra més a la motxilla d'Alberto Núñez Feijóo. Dir que l'estat de les autonomies funciona perquè les comunitats del PP són solidàries amb València, em sembla que és una trista manera d'intentar falcar l'arquitectura institucional, que al cap i a la fi és la que vol presidir ell. I si es passen de frenada, aquí l'única força política que surt o que sortirà guanyant serà per la banda de l'extrema dreta.
Perdó, una cosa, quan dius això, que em sembla molt interessant i molt encertat, el tema de com gestiona el PP les catàstrofes, és a dir, una catàstrofe li pot passar a qualsevol, a qualsevol administració, però aquest patró de mentir per canviar el que ha passat perquè no se sàpigui com s'ha gestionat de malament, ho vam veure a l'11M, és a dir, quan es parla de les fake news, que és veritat, que existeixen, encara corren molt més ràpid, en fi, i el senyor Elon Musk per ajudar, però la gran fake que teníem aquí va ser l'11M, però és que el Prestige van fer el mateix, van mentir també.
Hi ha un patró molt evident de desacreditar els experts, d'errors de gestió, de manca d'autocrítica i sobretot el que estem veient ara és de manca de transparència en aquesta gestió.
Però hi ha una diferència. A mi, a la reflexió del Jordi, aquests dies pensava en aquesta dicotomia que a vegades ens trobem a la vida, que és si preferim trobar-nos amb algú inútil o amb algú que sigui mala persona. Normalment s'expressa en termes, diguem-ne, menys radiables que això. A l'11M hi havia algú que governava que era una mala persona, que era José María Aznar, que va triar conscientment mentir perquè pensava que estratègicament li funcionaria millor. Al final li va anar malament perquè la mentida té les potes molt curtes. En aquest cas, si Mazón hagués sigut mala persona, us en recordeu quan l'endemà dels aiguats algú es plantejava si Mazón havia enviat l'avís tard perquè no volia tancar els comerços per no paralitzar l'activitat econòmica. És a dir, si hi havia una qüestió ideològica darrere, es pensava, ostres, potser aquesta persona ha pensat en la seva ideologia liberal que no s'havia de paralitzar l'activitat econòmica. Jo ara penso, ojalà hagués sigut això i que ell hagués dit, escolta, m'he equivocat i per tant lideraré la resposta a la tragèdia, sortiré dient que s'han de revisar els protocols perquè s'ha anat tard, perquè hi ha hagut molts errors i els revisaré, hauríem vist un polític cada dia amb l'escombra, amb els voluntaris, no sé què, i hauríem vist un lideratge similar al d'Òscar Puente, que sense ser un polític que s'hagi demostrat fins ara brillant en la gestió, senzillament amb 4 tuits està demostrant molt més que molts altres. El problema és que són absolutament incapaços de fer la mínima gestió. El tema no és que Carlos Mazón estigués dinant o no estigués dinant, pot estar dinant on li doni la realíssima gana si la seva consellera d'Interior és una persona competent, que fa cas del cap de bombers que li diu, escolta, això s'està desmadrant, aquest barranc se'n va a la merda, i a les 5 de la tarda, a les 5 heu publicat el diari, que és quan hi havia, a les 6, perdona, a les 6 de la tarda diuen, ei, no discutim més, a les 6 i 5 hi ha un avís als mòbils i s'acaba tot. I el Mazón hagués pogut acabar de dinar a les 6 i 5, anar-se'n al centre d'emergències amb el mòbil enviat i no hagués passat res. El problema és que són, bueno, és allò, són fires i festes, són els toros, és aquest tipus de governar populista que no té cap mena de base real i que no confia en que algú pugui dir que plogui i ja està. I si haguessin sigut només males persones, si haguessin només pensat en l'activitat econòmica, segurament estaríem parlant d'una gestió molt millor. El problema d'Amazon no és com va gestionar el dia, és com ha estat gestionant els 10 dies posteriors. Perquè ha sigut un desastre dia rere dia, no només amb qui dinava, que ja ho va ser. Ho va ser. Però si la gestió posterior hagués sigut molt millor i ara els carrers de València estiguessin nets i hagués hagut col·laboració amb el govern espanyol i tot hagués funcionat, sí, hi hauria una compareixença parlamentària, Mazón estaria qüestionat, però aquí, bueno, aniríem passant, perquè estem disposats a admetre els errors. El problema és que cada dia s'ha demostrat més inútil.
Però fixa't que estic d'acord que, efectivament, a mesura que anaven passant els dies, anaves dient com és possible, no?, que l'ajuda arribi tard, que tal... I això és el que acaba esclatant en indignació ciutadana. Ja veurem la manifestació de demà a la tarda com evoluciona i com comença i com acaba, ja veurem. Però el que ens està indignant, com a mínim, potser probablement més els periodistes, perquè segurament la senyora que està intentant netejar els baixos de casa seva no està pendent de si a les 6 hores o a les 20 hores o si dinava fins a les 6 o fins a les 7 de la tarda, el president de la Generalitat Valenciana. El que estem veient és que la gestió d'aquell moment, o sigui, ens estem entretenint en tots els forats negres que té la gestió d'aquell moment. I és en la gestió d'aquell moment el que costa vides.
Sí, sens dubte, però si ell hagués sortit l'endemà i hagués dit hi ha hagut molts errors en la gestió d'avui, què ha fallat? Ha fallat això, ha fallat això, ha fallat la coordinació, ha fallat la previsió i ha fallat el sistema d'avisos, i hem fallat nosaltres. Si com a polític hagués gestionat l'error,
ara estaríem parlant d'una... Tindríem els mateixos morts sobre la taula...
En els paràmetres del PP que estàvem dient de gestió de tragèdies, l'autocrítica no existeix.
Exacte, aquest és el gran problema.
El que fa és un pilota endavant i a veure què fem. Ell veu que demanant 31.000 milions que posats a demanar, podia haver demanat 50.000.
I dient no sé què...
Perquè els haguessin gastat igual.
És que el del PP d'aquesta setmana, i no només ell, recordem Feijo al principi de la crisi, mentre Mazón... que l'únic que feia raonablement amb sentit era dir, escolta'm, jo he demanat ajuda de l'Estat, l'Estat me l'està donant, jo, gràcies president Sánchez per venir aquí, gràcies no sé què, que és intentar mantenir una certa coordinació territorial amb l'Estat, Feijó anava dient que Sánchez no l'havia ajudat. A cada tall de veu que sentíem de Feijó dir una cosa Amazon deia el contrari, s'ha demostrat tot el paper inútil.
Ara de seguida continuem analitzant les conseqüències polítiques i tot plegat i analitzant com va respondre, però hi ha molta gent que es deu preguntar, molt bé, això tindrà un pes o un preu polític, un preu social, però també judicial? Sabem que reunions com aquestes del CECOPI, del Comitè d'Emergències, s'enregistren en una mena de caixa negra que es podria obrir si és que ho demana un jutge. I són ben públics tots els avisos que es van fer les hores abans que la Generalitat donés l'alerta de l'Agència Estatal de Meteorologia, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Saludem el Marc Molins, és advocat i és col·laborador del Catalunya Migdia. El teníem ahir aquí assegut a la taula. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
T'explotem, per segon dia consecutiu. com a jurista... Com ens hem d'imaginar un hipotètic procés penal, ja no et dic contra Carlos Mazón, sinó contra un responsable polític que sota la seva tutela s'ha gestionat d'una manera tan nefasta una emergència com aquesta? Això és perseguible penalment o no?
Nosaltres partim de la premissa de que la incompetència no és delictiva, no genera responsabilitat penal. És a dir, la incompetència és una circumstància que pot generar conseqüències patrimonials, disciplinàries, en diversos àmbits, però no necessàriament en l'àmbit jurídic penal. És a dir, a més tenim un precedent relativament proper, que és el tema del Covid, on també es va qüestionar si la resposta per part de la presidència del govern havia sigut òptima, i el Tribunal Suprem va sentar, no doctrina, però sí un criteri clar en el sentit de valorar la magnitud de les circumstàncies i posades en relació amb el conjunt de factors va excloure qualsevol possibilitat de retret, no? Per tant, a priori, per contestar d'una forma clara, Òscar, la responsabilitat penal no és una via que tingui masses visos de prosperar.
Per tant, la plataforma Justícia per València, que inclou una cinquantena de juristes, s'està organitzant per denunciar Mazón i el seu govern per homicidi per imprudència greu. També hi ha negligència criminal, però dius que això no comportarà penes.
És difícil, és a dir, perquè puguem parlar d'un homicidi que se li pugui imputar, o en aquest cas posar aquesta quantitat brutal de decessos que s'han produït, no? Perquè els hi poguéssim imputar directament a Amazon o a un altre responsable polític, hi hauria d'haver una relació de causalitat directa entre els greus defectes de gestió, que és obvi que s'han comès, i aquests decessos, no? En aquest cas, hi ha el que els juristes anomenem unes concauses o unes circumstàncies que generen problemes en el moment d'establir aquesta causalitat. Quines són? D'entrada, l'enorme magnitud d'aquest fenomen climatològic, la relativa imprevisibilitat, és a dir, una pregunta òbvia, no? I és si s'hagués pogut avisar, s'haurien evitat tantíssimes morts. No està clar que sigui així, no? Perquè en definitiva, tres, hi ha una última circumstància determinant, i és que, com ja s'ha comentat per activa i per passiva, doncs en aquest país hi ha moltes edificacions fetes en zones inundables, i això sí que podria arribar a generar una causalitat directa, però evidentment respecte a persones que tindrien més que prescrita la responsabilitat.
Hi ha precedents d'alguna gestió similar o d'algun procés que s'hagués obert i que acabi sense càstig penal? Hi ha alguna cosa que es pugui equiparar o no?
El que és important és tenir present que les accions que es puguin interposar, és a dir, en tant que víctimes d'una situació natural i d'una extrema gravetat, tots tenim dret a reclamar la tutela judicial efectiva i, per tant, a l'incoació d'un procediment en el que s'investiguin amb totes les circumstàncies què va passar i com es va gestionar, no? Per tant, el precedent que tenim o el dret que tenim és un dret clar, és un dret constitucional a obtenir una efectiva tutela judicial dels nostres òrgans jurisdiccionals. En altres ocasions, per això volia parlar de Covid, en altres ocasions sí que s'ha establert que quan la circumstància és de tal magnitud que esdevé imprevisible, és una força, una causa major, en aquests supòsits no es pot concretar un retret tan directe com un retret penal respecte a ningú. El que sí és important tenir en compte és que les víctimes no queden desassistides pel fet de no tenir una resposta penal. Les víctimes poden reclamar responsabilitats patrimonials a l'Estat, és a dir, un rescabalament dels danys i perjudicis soferts, i a banda, evidentment, com bé comentaves, Òscar, el conjunt de responsabilitats a nivell ètic, a nivell polític, a tantíssims nivells, però no necessària o imprescindiblement penal.
Per tant, el fet, per exemple, de no seguir els protocols pot ser una negligència, però això no implica necessàriament un càstig penal.
Efectivament, és a dir, quan el seguiment dels protocols tampoc et pot garantir que no s'haurien produït aquests resultats, quan aquest seguiment dels protocols no exclou necessàriament des d'aquesta perspectiva de causalitat natural el resultat, en aquests casos concloem que no hi pot haver una responsabilitat penal. Està per veure, eh? És a dir, estem just a les beceroles. Ara comencem a tenir inputs, efectivament el poder saber, poder accedir a aquests àudios, no? I veure què va passar concretament aquelles famoses hores a les que Mazón no hi era, on estava, què estava fent, però per grotesc que pugui ser el resultat d'aquesta pregunta, aquesta resposta, insisteixo, si no es pot establir un trencament claríssim de la causalitat, no hi hauria una responsabilitat penal tan evident.
Marc Molins, advocat i col·laborador del Catalunya Migdia, gràcies per atendre'ns, Marc. Bona tarda.
Gràcies per la confiança. Bona tarda.
Hem sentit el senyor als horaris de dos quarts. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida ho continuem comentant tot plegat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Hola, què tal? Soc l'Arturo Valls. I si, com jo, entres al bar encara de dilluns o amb ganes de trencar amb el matí, necessites demanar un Colacao en got gran amb molts grumollets. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tennis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Cort Inglés a Plaça Catalunya.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts a dos quarts. Som amb la Neus Tomàs, la Isabel García Pagán i el Maiol Roger analitzant, vaja, l'embolica i al voltant d'aquesta gestió de les primeres hores i aquesta incertesa sobre què va passar amb Carlos Mazón en aquella tarda del dia 29 d'octubre, en què tothom el buscava i ell no hi era. Es va incorporar a la reunió a les 7 de la tarda, diuen algunes fonts. Ara el diari Punt es diu que a les 7.30, és a dir, cada vegada és una mica més tard, vull dir que cada vegada tot plegat encara es va fent més gran el forat. Ja no ve d'aquí, de 7 a 7.30, perquè el problema és que hauria d'haver estat des del primer moment al peu del canó, i en canvi, a mi la sensació que em queda, i ho parlàvem abans a la redacció, és que, clar, aquesta vegada l'han enxampat perquè hi ha hagut una desgràcia, però quantes vegades, i no només Mazón, sinó quants responsables han tingut un dinar que s'allarga fins a les 6 de la tarda i que estan desapareguts, diguem-ne. El que passa que, com que no passa res, doncs ningú els busca, o qui els busca no passa res per no trobar-los, però, clar, aquesta desaparició.
Per un moment m'estava venint al cap el dinar del dia de la moció de censura de Rajoy,
també, sí.
Allargant el dinar, diguéssim.
Però allà sabien on era.
Sí, i de fet hi havia periodistes fent guàrdia a la porta a veure quan sortia, que va sortir també que ja era fosc.
Però també et dic una cosa, és a dir, un polític, els presidents per suposat, però també els consellers tenen caps de gabinet, tenen els serveis de seguretat, és a dir, no és, si em permets l'expressió, no és tan fàcil desaparèixer i no, estar aïllat.
Desaparegut no estava.
No, per això et dic, no, i està aïllat del que passa. Per tant, una de dos, si ell diu que estava al corrent de tot i no va aparèixer, és que els que l'havien d'informar ho van fer malament, o ell...
és un inconscient.
És un inconscient.
Posem un exemple real. El dia dels atemptats del 17 d'agost, a Barcelona, hi havia la famosa paella de Cadaqués de Pilar Rahola amb molts dirigents polítics, entre ells l'aleshores conseller d'Interior, Joaquim Forn. Algú es va plantejar que Joaquim Forn aquell dia estava dinant? No, perquè quan va passar tot, a Joaquim Forn se'l va avisar, va baixar a Barcelona i no va passar res. Clar, el tema és que amb qui dinava? És a dir, què ha d'estar fent? És el que deia abans la Neus, és que ni que fos amb el seu millor amic.
Clar, és que és igual.
Entendríem, saps? Qualsevol cosa que digués. Mira, sí, estava dinant amb tal persona, se'ns va allargar i ja està. No, què estava fent? Per no haver-ho explicat encara. Què devia estar fent? És que...
Jo crec que el pitjor és la mentida, no?
Ah.
És fer veure que estàs amb unes persones que no estàs, que després estàs dinant, i quan més allargues la mentida, més gran es fa i més difícil d'explicar es fa. En qualsevol cas, o sigui, el responsable polític pot ser un indocumentat, un incapaç...
O un excantant d'orquestra, com és el seu cas.
El que sigui. Pot ser el que sigui.
Que no tenia cap capacitat.
Que no tingui ningú al voltant que sigui capaç de dir hem de sortir d'aquí corrents, sí. Encara és més greu.
Clar, però és que probablement una de les persones que l'havia d'avisar, que és la consellera de Justícia i Interior, és aquesta senyora
que no sabia...
que existien les alarmes quan no només s'havien posat a prova a la seva comunitat, ho havia fet l'anterior que era de Vox, sinó que fins i tot ahir circulava per xarxes anuncis de promoció del sistema d'alertes que havia llançat com a promoció perquè la ciutadania ho conegués, la pròpia Generalitat Valenciana. Per tant, si de tot el govern hi havia algú que havia de saber que existia aquest sistema, era ella. Per tant, diu això, diu que fins que no li va dir el tècnic, al cap d'hores apareix, poques hores, apareix aquest àudio que comentàvem que surt a la cadena SER, que desmenteix el que... O sigui, el problema que té aquesta senyora i els Amazon és que cada vegada que diu una cosa, els fets, o en aquest cas la feina també dels periodistes, els desmenteixen.
És que seguint amb el que deia abans... Un altre cop, amb què és pitjor, el que van fer o el que expliquen que van fer? Vosaltres què preferiu, que us governi algú que no sap que existeix el sistema d'alertes o algú que, com a excusa per sortir bé, menteix dient que no ho sap? Perquè encara queda com molt pitjor aquesta senyora, a més mentint. Jo hi vaig pensar, si no ho saps, per què ho dius? I si ho sabies i vas arribar tard, per què dius que no ho sabies, que quedes encara com més inútil? És que, a més, sabent-hi que aquests àudios... Bueno, que van triar aquests àudios a sortir?
Jo vaig pensar...
Una hora, mira, des que va fer les declaracions, van sortir aquests àudios filtrats.
Lligant-ho amb l'entrevista que han fet al Marc, i jo vaig pensar, mira, aquí és veritat que jo crec que tothom...
Estratègia de defensa.
Estratègia de defensa de cara al procés judicial. Però clar, si et queda desmuntada dues hores després...
Estratègia de defensa és la sortida d'Amazon en el primer moment... dient que s'ha gestionat en funció dels protocols i tal. L'estratègia de defensa salta pels aires en el moment en què tot el veient aquests dies deu haver-hi un tou d'advocats amb el boli davant de la tele i davant de les pantalles llegint els mitjans, apuntant hores i apuntant frases i apuntant comentaris. Perquè, a veure, el Marc deia, la incompetència no genera responsabilitat penal. Efectivament, la incompetència no. Però la negligència, no ho sé. I també ens han fet un far de llegir entrevistes i de fer entrevistes tots aquests dies amb experts, i tots et diuen el mateix. L'alerta hagués salvat vides. L'alerta hagués salvat vides. I pots buscar el nom de qualsevol expert a la zona i tothom et diu el mateix. L'alerta hagués salvat vides. De manera que no sabem quin serà el final, si hi ha procediment penal o no, i no sabem quin serà el final. però que és evident que totes aquestes persones que estaven al capdavant de la gestió i que estan fent aquest sainet o protagonitzant aquest sainet absolutament irresponsable sobre el que és la gestió d'una emergència i fins i tot sobre el que és l'administració pública, doncs hauran de donar moltes respostes.
Jo ahir vaig escoltar a la ràdio una dona que havia perdut el germà, la cunyada i una criatura de 5 anys que estan buscant. I hi va haver un moment que la senyora va dir: miri, és que jo tinc la sensació que la meva família l'han assassinat. I vaig pensar, ostres, no? Quina expressió. Però és que
és així.
És que la percepció és lògica que sigui aquesta.
I ara el tema és políticament quina sortida té el Partit Popular. Jo no parlo de Carlos Mazón. És a dir, Carlos Mazón l'únic que ha de fer
Carlos
és...
Carlos Mazón ja està, no?
Ja està. Però quina sortida té el Partit Popular? Li fa convocar eleccions? El substitueix per algú que segurament haurà tingut un paper en aquesta crisi, fa aquella cosa que a vegades hem vist a Catalunya, que el substitueix pel número 26 de la llista perquè...
Bueno, ja, però, no? No sé, no, l'alcaldessa de València està com molt desapareguda, bueno, que també li ha tocat una part de...
És l'explicació que es dona, que l'alcaldessa de València està tan desapareguda perquè la posaran a ella, però perquè el PP, que com bé deies abans, Isabel, mai accepta un mínim d'autocrítica, estigui deixant caure Mazón, és perquè se n'han adonat que clarament ja és una rèbora.
Sí, evidentment. O sigui, inicialment el PP, el plantejament, no sé si els desitjos o la mala bava, podia pensar: està bé que Mazón cau si arrossega Pedro Sánchez.
Sí, és el que vam pensar, clarament.
Però amb la gestió i la cronologia que estem veient, diguéssim que aquest somni humit no serà realitat.
Ho intentaran.
Però també
però
és veritat,
no,
mira, jo amb això... La setmana passada, crec que era que el David Miró, que és de Castelló, el company de l'Ara, va fer un article molt interessant, no? Perquè ell deia... I no és un debat de periodistes, que he dit clar. Ell deia... L'espectre mediàtic de València...
Ell deia el mediàtic i el polític.
I el polític és el de Madrid. Deia, no és Catalunya, no hi ha capçaleres com La Vanguardia o una emissora tan potent com pública com Catalunya Ràdio, Apunt té l'audiència que té, que ho van fer bé, però té l'audiència que té, un 4%. Per tant, ell posava l'exemple que no. Tu t'imagines que el Francesc Mauri, al TN, diu el que va dir la gent de meteorologia d'Apunt? Doncs la gent s'hauria espantat molt, no? Però allà doncs, té l'audiència que té. I, per tant, les seves fonts d'informació... No sé si majoritàriament, però tenen molta influència doncs, a alguns dels grans comunicadors i comunicadores que estan culpant encara avui a Pedro Sánchez i posant-lo com a mínim en el mateix nivell que Mazón i alguns fins i tot més. No? Ho dic perquè els efectes electorals que pugui tenir, que no, en funció també de quan es convoquin, sí, jo sóc incapaç de veure'ls perquè les fonts d'informació no necessàriament estan explicant això que estem explicant nosaltres aquí.
Sí, sí.
Absolutament d'acord, i no només això, sinó que l'experiència també ens diu, i torno a la dèria del Jordi al començament, que tota aquesta llista de corruptiles del PP que ens ha llegit, jo sempre retinc la frase de Francisco Camps de les urnes m'hi han absuelto.
Sí, sí.
Vull dir que l'experiència que tenim en les urnes al País Valencià no responen al que consideraríem, diguéssim, que seria de sentit comú en funció de la gestió que es fa de determinades circumstàncies. Jo no sé quan convocaran eleccions, el que sí que sabem i tenim claríssim és que Mazón no pot dimitir sense convocar eleccions perquè hauria de ser algun diputat de les Corts Valencianes i no sembla que estiguin per la labor.
No hi ha un bon 11 inicial, tampoc.
No sembla que estiguin per la labor, de manera que el que passa és que també hem de tenir clar que les estratègies de Carlos Mazón i de Feijó han sigut paral·leles que no convergeixen des del començament. Mm.
Mm. Quan deies això de lo de que el PP, la corrupció, diguéssim que molta factura no li va passar a València durant molt temps, he pensat un... No és un podcast de la casa, però el puc recomanar igualment, no?
Sí.
És un podcast que es diu El Constructor, que està fet a base dels àudios que van aparèixer en la causa judicial d'un constructor que es diu Enrique Ortiz, amb dirigents del PP, en aquest cas eren d'Alacant, d'acord? ¿Vale? Donaré una xifra perquè la gent es faci una idea. El pla urbanístic d'Alacant, el pla d'ordenació urbanística d'Alacant, li va fer guanyar aquest senyor 42 milions d'euros. Uh-huh. Llavors, les converses amb els dirigents del PP d'Alacant espanten. De veritat, són reals, eh? No són gravacions de milers d'hores d'escoltes policials, no? Jo recordo així de memòria una que deia, ell li deia a una senyora que treballava amb ella a l'empresa constructora, les vamos a regalar un bolso a todas las concejalas del PP. Un detalle, uno de 200 o 300 euros. I a partir d'aquí arribes als 42 milions del pla urbanístic. Sí, sí. Llavors, és que allà les han fet molt grosses.
Però els ha sortit bé fins ara.
Bueno, amb plans urbanístics com aquests, també.
Sí, 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 vull dir, els ha sortit bé com a bastió polític, no urbanísticament. La setmana que ve és interessant, perquè dimecres hi ha sessió de control al Congrés, que encara no n'hem tingut, perquè aquesta setmana no n'hi havia, i per tant veurem aquí com Feijó, Sánchez, com juguen, i crec que és dijous, no?, que compareix... És dijous ja que compareix Carlos Mazón. Vaig llet de calendari i surt una setmana.
No sé què has tingut. No sé
però
què
crec que és el 14 de novembre que Mazón compareix. Per tant, aviam com arriba, perquè ara cada dia que passa és pitjor per Carlos Mazón. Si hagués de compareixer avui, veuríem. Però dijous que ve, com arriba ell.
Bé, perquè ara el següent pas és com gestionar aquesta crisi des de l'òptica del Partit Popular. És a dir, avui Núñez Feijóo ha reunit els seus barons, els presidents autonòmics del Partit Popular, amb Carlos Mazón, ho ha fet de manera telemàtica. En teoria han mostrat unitat i tots han sortit dient que s'havia demostrat que l'estat autonòmic havia funcionat perquè tots havien ofert la seva ajuda a València. Però és veritat que la defensa que el Partit Popular ha fet de Carlos Mazón ha estat, diguem-ne, que tèbia.
Després d'escoltar Tellado ahir...
Dient que de la seva agenda se l'havia d'explicar ell, ja no l'agenda de Mazón no, l'ha d'explicar Mazón.
O Ayuso
que mira que li agraden tots aquests mulladers i en aquest no s'hi ha ficat. La sensació que estan marcant distàncies en Carlos Mazón perquè deuen tenir la sensació que... diguem-ne que està mort políticament.
Alfonso Rueda aquest matí dient nosaltres a Galícia les emergències les prenem molt en sèrio i dius, apa.
Sí, sí. Que hi ha altres no.
Cada intervenció és una esllavissada a sobre de Carlos Mazón.
A Ayuso li van preguntar per clima i va respondre de manera molt lamentable per Errejón,
sí.
Recordem.
Va preferir anar a Errejón i sí. No anar a la Dana de València. Clar, què passarà a partir d'ara? Perquè és veritat que la gestió posterior és del Partit Popular... D'una banda, jo crec que ara no, un canvi ara tampoc no els interessa, perquè qui arribi ara haurà de continuar gestionant el desastre que hi ha ara mateix. Gairebé és que t'interessa més que qui tens cremat ara, clar, que és Mazón, s'acabi de menjar, entre cometes, si em permeteu l'expressió, el marró que suposa gestionar aquest desgavell, i d'aquí un temps, doncs, si el vols canviar, doncs canviar-lo d'aquí un temps, quan això hagi passat, perquè si no, qui arribi ara haurà de seguir gestionant les protestes dels veïns que no tenen les cases netes, que no els arriba l'ajuda, etc etc. És a dir, que això, però en algun moment ho hauran d'afrontar.
Sí, no sé com ho faran, perquè al final és veritat que igual que Genova en el seu moment va deixar caure a Francisco Camps quan li va convenir, doncs aquí decidiran quan ho fan. Jo estic d'acord amb el que diu la Isabel, ara és a dir, has de deixar que aquests acabi de sucarrimar, perquè si no el que faràs és cremar a un nou candidat o candidata. Jo com a reflexió una mica més genèrica, no només pel PP, sinó que crec que l'ha de fer el PP, però també l'ha de fer el PSOE, i, en fi, crec que una mica tots els partits que es creuen una mica això de la democràcia, si no volen que els fruits de tota aquesta desgràcia acabin al sac de Vox o alimentant personatges com des d'Albice a Javier Negre, per entendre'ns, recordem a qui va abraçar el senyor Mazón quan entrava en una de les reunions, doncs més val que ofereixin la millor cara de la política, eh? Perquè si no, aquesta sensació de tots són iguals, que jo crec que no ho són, i els alcaldes són els primers que han demostrat que no tots són iguals, però aquesta sensació de que la política no hi és quan se la necessita, tot i que sense política és impossible que això funcioni, perquè sense política no hi hauria ni els dispositius ni res del que està fent, doncs han de mesurar molt fins a quin punt, crec, porten la batalla partidista arran d'aquest cas.
Aquí serà important, com deia abans el Mayol, el dimecres veure quin és el to que fixen tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo. Insistim, perquè si anem cap a la idea aquesta del tot som igual o de que estem en un estat fallit, no que l'estat ens ha fallat, sinó que l'estat és fallit, el que té camp per córrer és aquesta extrema dreta sense control, i ho he dit abans, però insisteixo que no hi haurà institucions per governar, per molt que siguis del PP i guanyis eleccions. A mi el que em sobta de l'intríngulis aquest de com Carlos Mazón pot continuar en les properes setmanes, perquè cada setmana, com deien, serà pues això, soc errat, és que després de la... O sigui, València, província, tota la zona entrarà en una nova normalitat, que és aquesta de la reconstrucció, i vigilem perquè després vindrà l'auditoria de la reconstrucció.
Bueno, ja hi ha acudits, no?, de quants comissionistes s'estan empadronant.
Tinc algun missatge des de la redacció que estan llegint o que estan escoltant la tertúlia molt llegint entre línies. I aquí a la Isabel també se l'ha de llegir una mica entre línies, no?
No, bueno, tampoc...
entre línies no era gaire gros, eh?
Tampoc volem sortir amb una demanda d'aquí.
Jo, si fos assessor del Partit Popular, a part de buscar...
No, dic, perquè estem veient l'auditoria de la pandèmia, ara, no?
Sí.
És que passarà.
Les mascaretes...
Jo, si fos assessor del Partit Popular, li diria a Carlos Mazón, el 14 de novembre, que... Efectivament, el 14 de novembre.
No
m'ho he inventat.
No, és dijous que ve.
Tu digues que quan tot això passi, convoques eleccions. I així ja tens el titular de Mazón.
Sí, perquè
tot
això passi, no, tot això no passi, és molt elàstic, perquè pot ser una setmana o poden ser dos anys, perquè la reconstrucció vés a saber.
Fixa't com canvien les coses amb un aiguat. Un aiguat i molts morts, malauradament. Però la idea de Carlos Mazón fa dues setmanes podia ser... he fet fora Vox del meu govern, els socialistes valencians amb la Diana Morán, que a més s'han desapuntat, no? S'han esborrat del debat de la batalla del finançament, on a València hi havia una unanimitat entre el sector empresarial i econòmic i el govern valencià quan ja estava al cap d'en Ximo Puig i amb el PP, o sigui que hi havia una unitat política empresarial, unitat de tot tipus entorn al tema de la reivindicació del finançament, i els socialistes es van esborrar. Llavors, Carlos Mazón ha passat de... Jo em poso al capdavant de la reivindicació del finançament, he fet fora els de Vox, o sigui, me'ls he tret de sobre, és igual si no aprovo pressupostos, però puc convocar eleccions l'any que ve i puc tenir més majoria de la que tinc ara sense necessitar Vox. I passa una dana... I no hi haurà qui el salvi.
No. Clar, és que algú li ha d'explicar al senyor Mazón que no serà més president de la Generalitat per la seva ineficiència. Que el que ha de garantir ara és que, des del punt de vista del Partit Popular, s'entén que seguirà sent el Partit Popular. Llavors ell ha de sortir el dijous, dir jo no presidiré més la Generalitat i convocaré eleccions quan tot això hagi passat, es reforça el lideratge de Maria José Català o de qui consideri el Partit Popular, i Carlos Mazón que expliqui a casa seva on estava dinant, i si volen a la redacció que llegeixin entre línies.
Aquí també l'ha interlineat, diguem-ne. Que
era ja... curtet, però bueno, ja havíem espat més la broma.
Sí, estret o ample, perquè la gent pugui passejar per allà i poder-hi gaudir de tot plegat.
Però estem en el llindar de la vergonya, ja.
Sí.
És que jo ho deia d'inici.
No l'hem passat.
Perquè hi ha 200 escaig morts. És que si no hi haguessin aquests morts, és un vodevil. Perquè, clar, primer dona una versió, després la canvia. Primer intenta carregar-li les culpes a l'Emet. Llavors l'Emet surt amb tota la seva potència a desmentir-lo i a més amb les proves de quan va fer-hi els avisos. Llavors intenta carregar l'UME als militars. Surt el responsable de l'UME també a desmentir-lo. És a dir, tot plegat. Ara ja ha quedat tot reduït a aquest episodi surrealista de quan va durar el dinar, amb qui estava dinant, on estava dinant, què estava fent, per què no es va reunir.
És que el responsable de la UME és que tu l'escoltaves i, en fi, quasi et venien ganes de posar-te firme, perquè, clar, dius, no? I que per algú, a més del PP, et surti aquest senyor dient això, jo crec que de tots els desmentits que hi ha hagut, aquest ha sigut
el més dolorós. És que això s'estudiarà en les facultats de comunicació política i de ciències polítiques, com la
no comunicació de crisi. L'exemple del que no s'ha de fer.
No és la comunicació, és la gestió sencera. És això. Perquè la importància de què feia Carlos Mazón dinant fins a tan tard és gran, perquè al capdavant no hi ha ningú eficaç.
Clar.
Si la consellera de torn, que sí que estava a la reunió, hagués pres decisions...
Perquè si estiguessin prenent mesures, ningú estaria pensant on estava el president.
Si hi hagués 5 morts, ojalà, o 0, ho hauríem dit com a anècdota. Com aquell cop que hi va haver una gran nevada i Artur Mas n'havia anat a inaugurar una discoteca. Us en recordeu? Que va ser un tema de... mira,
no hi havia alertes per llançar, diguéssim.
Clar, però vull dir que va ser una anècdota de dir, ostres, hi havia una gran emergència a tot el país tal i l'altra estava de parranda. No hauria passat res, estaríem parlant d'Amazon, doncs mira, s'ha anat a hi-hi, ha-ha, i ja està. El problema és que no hi havia ningú, no hi havia ningú al seu equip que fos cap... Si tu no en saps, almenys posa algú al teu costat que en sàpiga una mica.
I després és veritat això que deies, que lo gros és l'abans i és el durant, però el després, és a dir, jo quan vaig veure, amb tots els meus respectes, que el segon dia hi havia el xef José Andrés repartint sopars, perquè no hi havia ningú en aquell barri...
Clar...
portant menjar, vaig pensar, però de veritat, en fi, no, és que no pot ser. És que no...
La consellera que va sortir gairebé a insultar els familiars que estaven anant al lloc de desapareguts, que si tu ets familiar és on aniràs, perquè ja prou feina tens en preocupar-te. I després, al cap d'unes hores, surt amb un polar d'emergències, amb un guió mal llegit, que feia pena. És que, clar, cada imatge que veiem és pitjor pel govern valencià.
Bé, doncs, en tot cas, veurem durant el cap de setmana, segur que tindrem nous capítols de tot aquest plegat i, per tant, en continuarem parlant dilluns. Per cert, dilluns, Maiol, matí de Catalunya Ràdio...
El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa.
Primera entrevista a la ràdio des que és president, potser, en una emissora de ràdio. Doncs demà, dilluns al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa en entrevista amb Ricard Ostrell. Nosaltres ho deixem aquí. Neus Tomàs, Isabel García Pagán, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Una mica de publicitat i després el butlletí horari i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 i molt pendents d'aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb el president Salvador Illa. Ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El cineasta Hamoudi Al-Rahmoun Fon ha dirigit la sèrie 18 sobre la realitat dels menors que migren sols.
La propaganda és tan bèstia i tan eficient, cada dia trobes cosetes que són violència cap a aquest col·lectiu.
I d'aquesta manera combatre els discursos d'odi.
Tu veies els videobooks dels actors d'origen marroquí, clar, tots eren papers de terrorista, absolutament tots.
Els jugadors de l'equip de futbol d'Arna, del barri del Raval, són els protagonistes d'una exposició que lluita contra el racisme.
En la noticia siempre vemos que un inmigrante ha robado, pero cuando un inmigrante hace las cosas bien, no sale.
Ofelia de Pablo, fotoperiodista.
Preguntarme otras cosas, no me preguntes solo el relato de mi travesía, que hay más cosas que la negatividad, ¿sabes? Que yo tengo sueños.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Històries contra l'estigma.
Dissabte a les 10 de la nit.
Al Gastronòmic Fòrum de Barcelona, els del Caníbal, deixem que els cuiners...
facin de periodistes.
Bé, doncs, com que em demanen que faci de periodista, ve molt de gust preguntar-li a aquest home que és incombustible què menges per esmorzar? Què menges, Nando, que no t'arronses amb res?
Carme, esmorzo quasi bé dos ous cada dia. O ferrats, o truita, amb una llesca de pa amb tomàquet, perquè si no encara em estaria més gras del que estic. Pa amb tomàquet, oli d'oliva, una mica de sal, un cafetó i una mica de xocolata.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio... Postdates. Tothom, per humil que siga, té en aquest món no sols la seva història, sinó també la seva prehistòria. De Mosaic, de Víctor Català. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
The 9th of November marks the 10th anniversary of the Catalan Self-Determination Referendum. To mark the occasion, this week on Filling the Sink, we'll be looking at the independence push over the last 10 years and exploring the current situation in Catalonia.
Filling the Sink, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.